representant de les institucions de les Illes i de la societat civil.
Arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a partir de les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Enyorau.
No!
Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts. Continuem aquí al dia, com sempre en aquestes hores pendents del temps, mirant enrere perquè ahir les tempestes varen tornar a fer acte de presència, sobretot al Reiguer i al centre de Mallorca. Sempre és una bona excusa per escoltar música de cinema.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling I'm having.
Varen ser tempestes d'evolució diurna que no varen deixar grans acumulacions de pluja, però sí molt d'aparell elèctric. El registre va destacar, el més destacat va ser Porreres, amb 19,1 litres per metre quadrat. També destacam els 12,4 de Montición i els 11,8 litres de Lloseta. A les estacions de l'AMET, en general, es varen recollir entre 2 i 5 litres de pluja, Marta.
I pel que fa a la calor, continuen, com dèiem, temperatures ben elevades. Ahir la màxima mitjana a les Balears va ser de 33,8 graus, 3 graus per damunt del que és habitual. A la Universitat de les Illes Balears van arribar els 37, a Sant Joan de Labritja els 35 i a Cala Galdana els 34,7.
Avui, però, diuen les previsions que tindrem una jornada molt més tranquil·la, predominarà el cel poc ennuvolat o fins i tot destapat, tot i que cap a migdia creixeran núvols d'evolució que podrien deixar qualque ruixat molt aïllat a l'interior, anava a dir. A l'interior de Mallorca. En qualsevol cas, res a veure, Marta, les tempestes d'ahir.
Unes temperatures que es mantindran sense grans canvis o baixaran lleugerament, però continuarà fent calor, això que ningú s'esperi una altra cosa. A l'interior de Mallorca encara es poden assolir màximes d'uns 36 graus, com dèiem, i vent fluixet. En aquest cas.
Així és, el vent bufarà fluix, serà de component sud a les Pitiuses i de nord-est a la resta de l'arxipèlag. I a partir del migdia, com és habitual, s'imposaran els embats que ajudaran a fer una mica més suportable la calor a la costa.
Acabem amb un apunt climàtic que dona per pensar, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha confirmat que el juliol de 2026 ha estat l'any més càlid pensar que hi ha registres a les Balears. Si qualcú tenia algun dubte sobre o alguna sensació de ai, mira que juliol, quina calor ha fet, idò. Té tota la raó, ha estat el més calorós.
No és una sensació tèrmica, sinó que ja tenim
la
confirmació de ses dades. Un mes qualificat d'extremament càlid i sec en rècords de temperatura mitjana, de dies molt calorosos i també de temperatures mínimes molt elevades. Les nits tropicals i tòrrides han estat les protagonistes i aquest juliol ens han deixat dues onades de calor a Mallorca i una a Eivissa. I quan arriba aquesta hora, Mar de Grau, són les 10 i 8, exactament, les 10 i 8 i un segon, connectam amb l'exterior, obrim aquesta finestra per veure com és el paisatge del nostre arxipèlag, que hem connectat en Sot Puig de Randa, a Algaida, on anem a veure un paisatge una mica semblant a les d'ahir, que aquesta calitja, aquesta polsina, que no és boira, sinó que és calor, que no mos deixa poder veure un cel net, però que tot i així s'alvida, s'intueix que en aquest indret, en el Puig de Randa, deu fer una calorada.
I també la vegetació, que ha canviat una micona el color, perquè mesos enrere veiem uns verds, no?, molt més brillants, i és veritat que ara mateix no tenen la mateixa tonalitat. Canviant de finestra, obrim una de nova per també analitzar el temps a Cala Torrat, a Viribeca. Mira quina estampa més maca d'estiu que tenim en aquests moments amb el manco 7 embarcacions que ja estan aquí, en aquesta indret en concret, per preparats per gaudir d'un dia d'estiu.
Aquesta estampa sí que és més estiuenca, sí que és més de postal, si m'apures, perquè el cel a Menorca està molt més net i dibuixa el que seria aquest horitzó, que et cerca ara mateix podríem anar tu i jo a fer un cafico a una d'aquestes barques. No repetiré que jo, en aquest apartament, que s'està enfocant ara mateix, jo he estat. I t'he de dir que té unes vistes meravelloses, talment com la càmera.
I tu vas passar bé?
Sí, sempre.
Van ser uns bons companyia. Dies d'estiu.
No, és que tothom viu obsessionat en anar a Vinibeca, i clar, vas de visita a Vinibeca perquè toca, t'has de fer quatre fotos de vora aquest
home,
poble de
pescadors. Home, els veïnats estan molt cansats, eh?
Sí, els veïnats deuen estar farts, sí. Perquè hi ha gent que fins i tot entra dins les cases a fer-se fotos, que a mi això m'apareix.
Mira que hi ha cartells que especifiquen que, per favor,
sí, però la gent no fa molt de cas dels cartells, ja ho saps. La cartelleria ha de ser una mica més, no sé com dir-t'ho, hauria de ser com a més agressiva, verbalment. No entreu, punyeta, no sé, una cosa d'aquestes. Seria una opció perquè la gent entengués que no ha de passar les cares de ningú. Però ajut de vora a Vinibeca, hi ha aquella torret que és preciós i molta de gent ho passa com a de llarg, quan en realitat també és un indret xulíssim. Hi ha molt bons restaurants, eh?
Idò, després d'aquest recorregut turístic...
Fins aquí puc llegir.
Exactament. Després d'aquest bon recorregut turístic que hem fet, per si qualcú ens escolta i se troba just en aquesta zona en concret, que mos segueix aquí escoltant i veient, perquè tenim propostes molt interessants que parlen sobretot de la salut i d'algunes qüestions que a vegades fan que posem en dubte, no?, certes afirmacions. Hi ha frases que sembla que formen part de l'estiu, tant com seran les esteveoles, els gelats, les postes de sol, però no. Són frases que a vegades poden fer mal i sobretot poden afectar la salut. Una d'aquelles, o de les més famoses: si està ennigulat, no te cremaràs. A que ho heu sentit més d'una vegada? O, per exemple, mira aquesta persona que té molt de color, que està bronzejat, quin aspecte tan saludable que té, no? I estar bronzejat no té per què ser sinònim de tenir salut, no?, de tenir un aspecte saludable. Altres: beu tanta aigua com puguis, o l'orina va bé per les picades de gromer. Les han sentit moltíssimes vegades, Xisco.
Així és, però moltes d'aquestes recomanacions potser només són llegendes urbanes estiuenques, d'aquelles que passen de generació en generació, sense que ningú es demani si tenen una base científica. Quan parlem de salut, els mites poden semblar inofensius, però de vegades ens poden dur a prendre decisions equivocades. Per això avui volem posar a prova aquestes creences i descobrir què és veritat i què no, què és mite i què és ciència, i ho feim amb un home que normalment veiem a través d'una pantalla. Avui podem dir que existeix de veres, que no és un holograma, que no és IA, sinó que en Joan Carles Marc, expert en salut pública, pollancí il·lustre, avui el tenim a l'estudi 1.
I granadí d'adopció.
Exactament, el tenim a l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio. Joan Carles, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Un any més, és a dir, cada any venc, que tampoc...
No, sí. No, fas com a...
Jo te diria que dues vegades a l'any, perquè solen fer vegades Nadal i vacances d'estiu. Sí.
A partir de, crec que és a partir dels 70, el banc te demana que cada any passis per la sucursal per demostrar que ets tu, que ets viu i que la pensió que te paguen... No, nosaltres ho fem amb en Joan Carles Marc, cada any comprovant que no és una IA, el tenim aquí de visita i mos ve a fer la visita preceptiva. I avui, per parlar d'aquests mites, Joan Carles, que tot i que s'han repetit moltes vegades, hi ha gent que encara cau en certs paranys. Cada estiu, el mateix mites sobre la salut. Per què costa tant creure a la ciència? Jo darrerament tens la sensació de que no sé si és que hi ha un munt de youtubers, un munt d'influencers que s'han dedicat a explicar dolls per xarxes, que ja vivim com a infoxicats i tornem a creure coses com que prendre't sol fora protecció pot ser una bona opció.
La veritat és que tenim un món que ha canviat. Les xarxes han canviat molt la història. Els youtubers, els influencers, fa que cadascú que té possibilitat d'arribar a molta de gent cerqui maneres de dir coses. I a vegades se diuen coses sense cap fonament. I aquest és un dels grans problemes. Deies molt bé una història, i és que a vegades la ciència no arriba bé a la gent, no? I això és un problema molt important. L'evidència científica és el que ens hauria de marcar què és lo bo i què no és lo bo, què és lo que mos han de creure i què és lo que no mos han de creure. I en aquest moment mos arriben coses a un WhatsApp amb informació que t'ha arribat de qualcú que coneixes i dius, ostres, això és veritat. I ho passam amb una altra gent i així estarem molt fàcilment.
Aquí hem de fer un anàlisi sobre la manera d'informar-nos, no? Aquí escoltam, aquí llegim... Anem per parts, perquè tenim molts durant l'estiu, no?, d'aquestes falses creences. Una de les primeres, el tema de l'aigua. Quant d'aigua has de beure al dia, que si 2 litres és poc, que si 2 litres és molt, que si depèn de cada persona en concret, quina és la veritat?
La veritat és que hem de beure amb l'estiu a pesar de no tenir set. Això és una de les coses molt importants. Perquè quan parlam de gent que té cops de calor o que passa malament per la calor, a vegades és que no beu aigua suficient. I això és una de les qüestions que hem de marcar. Evitar un malestar degut a la calor, s'acaba beguent més aigua. La quantitat d'aigua també depèn de cadascú. Hi ha gent que en beu més o manco, no? Però cert nombre, de, cert 2 litres d'aigua, que és una de les xifres que se posen damunt la taula, és bastant veritat. Per tant, és una qüestió de que no tot és aigua, també podem entrar aigua a través de la fruita, a través de les verdures, per tant, depèn una mica de l'alimentació. Però això és una qüestió que mos hauríem de marcar més, sobretot a l'estiu. L'estiu necessitem perdem molta d'aigua, mos posam en un sol, perdem aigua, hi ha ambient calorós, com passa tot el dia, perdem aigua, i per tant, entrar aigua, necessitem aigua.
Ara que parlaves de posar-se en el sol, passam en el tema del moreno, que és una cosa molt del segle XX, segle XXI, perquè les modes que envien, i és paradigma també, abans d'estar moreno, era sinònim de ser pobre, perquè havies de fer feina en el sol. Lo que viento se llevó en escarlata no volia posar-se en el sol perquè no lo confonguessin amb una recollidora de cotó.
Un exemple més proper en el
clar,
temps.
No, en canvi, ara, a partir de quan la gent va començar a fer vacances, postindustrialització, tenir temps significava tenir esbarjo, poder anar sol d'una manera creativa, és quan se va parar de moda estar moreno. La gent diu, esbronzejat et salut. I darrerament tots els dermatòlegs mos diuen que esbronzejat no sempre et salut, i de fet et sol amb molta cura.
Amb molta cura, ho has dit molt bé. Jo fa feina amb un grup que se diu Soludable, Soludable, és un grup que té un grup de dermatòlegs i de gent de salut pública que fa feina a Andalusia, i parlant molt d'això, no? De la necessitat de intentar protegir-se molt més de sol, no? A vegades pensam que aquest aspecte amb un color determinat diu, ostres, quin bon color tens, no? I això és un problema. És un problema, hem de canviar aquesta norma, no? És millor estar més blanca, més torrat, diria jo.
Però no? Fixa't quant de canvis, des de la nostra infantesa, que no duien crema solar, o la mínima, de sobte que no doni res, manca de vitamina D, que ara n'hi ha moltíssima, no?, per l'accés també d'aquestes cremes que bloquegen en la totalitat, no?, l'impacte dels raigs del sol. O sigui, que hem passat un poc d'un extrem a un altre.
És així, però també fa per modes, no?
Sí.
Lo de Scarlett O'Hara, com de
que se posava guants i tot.
No? És una marca de com canvien les coses. I jo crec que és una qüestió de que en aquests moments hi ha molt més melanomes, hi ha molt
més
càncer de pell en general, però melanomes en particular. Un melanoma és un càncer maligne amb una mortalitat elevada. Per tant, no podem pensar que el sol tot és saludable. Tot el contrari. Molt de sol genera problemes. Molta gent que se crema. Molta gent que se queda, que canvia la pell un grapat de vegades a l'any o a l'estiu. Això vol dir que afecta a la pell d'una manera molt important. Protegir-nos vol dir també protegir molt la pell. I a vegades dius, jo me pos molta de crema, però a determinats llocs, a la cara, que no cremar-me a determinat lloc del cos, però quan prens el sol. I per tant afecta una mica la melanina de tot un cos. No? I això hem d'anar molt més alerta. S'ha de marcar, és a dir, aquest canvi sí que hauria de ser al revés de lo que era abans, és de tornar enrere per pensar que molt millor manco sol que tant de sol.
El segon mite que passa per els pèls,
perdona, Marta, anava a demanar per escall solar, que
sí?
Ara també s'ha posat tant de moda a partir de certs herois del Mundial d'Espanya, el Mundial d'enguany en els Estats Units, en Marcos Llorente, és futbolista tot el dia, com si fos dermatòleg, tot el dia predica per fer call solar, i de fet una de les imatges que es van compartir d'aquest Mundial va ser un grupet de futbolistes prenent el sol, i ell diu que s'ha de prendre el sol fora protecció. N'hem parlat amb molt de dermatòlegs, mos diuen que prendre el sol fora protecció són 10 minuts, allò que tens per prendre-lo sense que sigui un problema, i ni call solar ni stories. Una vegada més, des de la ciència, Joan Carles, incidir. Si prenem el sol més de 10 minuts, ja sigui una protecció de barrera com un capell, una màniga d'una camiseta o crema, és necessari.
És així, no? Jo el que ha fet en Marcos Llorente, com has dit, m'ha pres terrible, no? I creure una persona que és un futbolista que segurament jugarà futbol bé en funció del teu gust...
No, i com un futbolista té l'autoritat per mirar cara a cara en els dermatòlegs i dir-los que no tenen raó. Un jove que jo sàpiga, no ha passat per cap facultat de medicina.
Totalment.
Ni tan sol per fer un pixo. Que de vegades pot ser que passes per la facultat i dius, ai, he de fer un riu, entres i dius, ai, estàs a la facultat de medicina, però
no
crec que ni per
cas.
Això.
No, és així. No, jo crec que això és lo terrible. Tornem en aquesta idea de qui mos fiam. I això és el que dèiem abans, el paper dels influencers, el paper de youtubers, el paper d'un futbolista en aquest cas, no? Que parla de coses de protecció solar d'una manera increïble. No? No pot ser que molts creguem en Marcos Llorente i no creguem que, a més, ho compta a programes de televisió amb una audiència molt important. Com pot ser que se li doni veu a persones que te poden generar un problema de salut? Perquè està clar que lo de 10 minuts només, i per tant no parlen de caixa solar com un element que mos protegirà de lo que fa aquest sol, no? Torna a dir, un gran problema és de qui mos fiem. I crec que això és una de les qüestions que hauríem de fer feina. Hem d'anar alerta a no passar, quan mos arriba un WhatsApp, passar-lo sense mirar-lo, pensar, hauríem de parlar amb qualcú que en sàpiga d'aquest tema, no? Coses d'aquest tipus. Jo m'arriben WhatsApps que tenc que revisar, tenc que mirar, tenc que cercar evidència, veurem, d'això que se sap, no? Record que en la història de la Covid-19, a la Covid, en varen sortir mil i un de bulos i d'informacions aquí equivocades, no? A vegades interessades, a vegades sobre les vacunes en van sortir moltíssims, no? I se segueixen sobre les vacunes. Hi ha un habitual que és vacunes i autisme, aquesta relació entre vacunes i autisme, que inclús des de la gent d'Estats Units, en Trump, fomenta que hi ha una història de vacunes i autisme, quan hi ha evidència científica que es diu que no hi ha cap relació. Però hi ha gent, un president d'Estats Units, que ho diu. Per tant, què fa? Que hi hagi gent que ho cregui, no? I això és una de les coses que l'evidència científica l'han de posar damunt, davant qualsevol altra història que mos pugui marcar la nostra opinió.
I el perill, no?, de tants de seguidors que tenen aquestes persones, no?, que és on radica el problema. Més qüestions sobre estiu, mites, què és el que és veritat, què és el que no, fongs i piscines, i sobretot en els peus. Hi ha una relació directa?
Hi ha una relació directa entre fons i humitat.
Vale.
Per tant, fons i humitat vol dir que és molt fàcil que a una piscina un agafi humitat perquè tingui... Una qüestió és... La qüestió no és estar a la piscina, perquè els tens els peus al mig i tal, sinó que quan sortiguem mos sequem bé entre tals els peus, no? I a vegades tenir els peus al mig genera que se generi un entorn favorable perquè els fongs facin la seva feina, no? I genera una infecció. I això és una de les coses que hauríem d'anar més alerta, no? Hi ha un element cada vegada més important de fongs, cada vegada n'hi ha més, i per tant també a vegades lligat a la immunitat que tenim. La qüestió és la humitat ho favoreix, però també la nostra immunitat, que a vegades baixa degut a que prenim antibiòtics quan no toca, qüestió d'aquest tipus que favoreix també que els fongs aprofiten la baixa immunitat per dir, aquí tenc un espai on puc fer feina i on puc infectar aquest dits entredits que genera aquestes infeccions per fongs.
I també ara dits molt més manipulats, ho dic perquè en els darrers 7-8 anys passatges per qualsevol racó de qualsevol ciutat i te trobes una botiga on te fan unyes d'aquestes de gel, i ja no només a les mans, sinó també als peus. Supos que això també deu influir, tant de posar producte, tant de llevar producte, deu debilitar l'ungla i deu fer que certs paràsits o certs fons oportunistes també facin el seu agost.
Clar, perquè també hi ha la qüestió, els productes que utilitzen per fer les ungles té possibilitats de marcar-mos llavors també altres problemes, no? La qüestió de tot producte que posam a nivell de peus, a nivell de mans, a nivell de tal, pot tenir qualque qüestió que genera un problema afegit. I això és el que hem d'anar alerta. A vegades també qui ho manipula, que també és una altra de les qüestions que hem d'anar alerta. És a dir, que són qüestions que els hem de tenir en compte. No vull generar cap problema amb la gent que fa ungles, però hem d'anar alerta a que tota manipulació pot generar un problema afegit.
Llavors, també, més qüestions que volíem plantejar-li a Joan Carles Marc. Recordem, expert en salut pública, sempre el veiem a través d'una pantalla. Avui el tenim aquí, a l'estudi d'Iveta Ràdio. Això volen remarcar-ho. Les begudes energètiques. Clar, parlàvem, arribes a calor, dius, m'he d'hidratar. També els joves, tot el dia consumint, segons quin tipus de begudes. Això també és com una espècie de plaga del segle XXI. Jo, quan era petit, com a molt un refresc ensucrat, però ara ja han fet una giravolta encara més grossa, i ja afegim sucre i cafeïna a les totes, que hi ha molt de nins o joves que ja no saben estudiar si no tenen segons quines begudes damunt la taula.
I això és una qüestió que hauríem de canviar. És a dir, forma part de el que dèiem abans de l'odusol, això és una de les qüestions que hauríem de, també de canviar, no? Hem evolucionat en coses interessants, per exemple, en posar refrescos sense sucre, no? O manco sucre, i això és un avantatge perquè els refrescos amb sucre generen un problema addicional molt important, no? Hi ha un litre d'aquest producte es poden tenir 20 cuarades de sucre, 20 cuarades de sucre, soperes, eh? És a dir, per tant, una quantitat molt important, però també l'altra qüestió, i és afegir en aquestes begudes cafeïna. Hi ha una qüestió que hauríem de prohibir. Jo som partidari, a vegades la prohibició pot ser una mica marcada i jo crec que s'ha d'educar més que prohibir, però també és una qüestió de que hi ha coses que se saben que fan mal. A un lot jove no pot prendre una beguda refrescant amb cafeïna perquè el que genera és una acceleració del seu cor, un increment de possibilitat de tenir un problema cardiovascular, un increment de la tensió arterial, un increment també de possibilitat de tenir diabetis, un món on la diabetis està marcant molt la nostra salut i, per tant, hem d'anar molt més alerta. Hi ha certes comunitats que ja ho han prohibit. I això és una línia que és important plantejar-se i que estic convençut que el Ministeri de Sanitat hauria de prendre una mesura sobre aquest tipus de begudes.
Parlant també de remeis casolans. Quantes vegades vos ha arribat qualcú al metge dient jo m'he posat, jo he llegit, des que la meva veïnada m'havia comentat que... Igual, aquí necessiten les fonts oficials. Picades de grumers, picades a la mà, sempre s'ha dit, no?, quin és el protocol a l'hora de, per exemple, aplicar-se orina a una picada de grumer. Què s'ha de fer si realment tens una picada? Què és el que serveix i què és el que no serveix per res?
Això és una bona pregunta, no? El que serveix... una cosa freda. És a dir,
hi ha una... Fred i calent també és un altre
sí,
debat,
sí,
eh?
Sí, sí, és un debat important. Però una picada, sigui d'un grumer, sigui de lo que sigui, genera una inflamació. Una inflamació que necessita qualque cosa freda per baixar la inflamació, per baixar el dolor, bàsicament, no? I això és una de les coses que seria el més important que hauríem de fer. I després, posar alguna pomada que serveixi per baixar la inflamació o, si és una picada que té la història ficada a la picada, llevar-lo, no? Però aquesta és la qüestió. Lo de més... molta remei casolà, no? Jo dic, remeis casolans n'hi ha coses que funcionen perfectament, i per tant, crec que tots han pensat a vegades...
La ceba per dormir, per exemple, la ceba per dormir quan tens refredats, és que n'hi ha moltíssims.
Moltíssim, moltíssim. Però moltíssim. Alguns, hi ha gent que li funciona.
Clar.
I si no tenen cap mal, jo...
Per què no?
És a dir, cadascú que cregui el que cregui, no? És veritat que també hem de saber que hi ha coses que si mos poden fer mal, millor que no. I això crec que és lo important, no? Que crec que en aquestes coses, si tu creus en una cosa que tu te va bé i no te fa cap mal...
És que a vegades safà també és terapèutica.
Fonamental, fonamental.
Safà no religiosa, safà amb allò que creguis, que dius, aquesta ceba, ma mare me'n posava quan jo estava constipat i feia una pudor, jo li demà, per favor, és que jo perquè he de dormir... O llet en ceba, fins i tot me l'anava, llet bollida en ceba i me'l feia prendre per refredat.
No havia sentit llet.
Sí. Te curaves de sobte, clar.
Evidentment, no sabia si era per esbeuratge, per no haver de tornar-ho a tastar en dues setmanes o que no li vas donar tan fredat.
Segurament era una qüestió de líquids, probablement, un refredat.
No, i que se sabe sempre s'associa en el tema de refredat i supos que en qualsevol moment qualcú degué bollir. I també, ara que parlaven de sorina com a remei per tot, parlaven d'influenciadors contemporanis, actual de segle XXI, però en el segle XX, hi va venir Mari Alfaro, que va tenir un programa de televisió espanyola molt d'anys, que és que... feia de tot en sopixo, aquest bon home. És que jo vaig al·lucinar el dia que vaig veure el programa que s'havia torçat un turmell i va bollir aigua en pixo i se feia com una espècie sí, com de vapors i posaves peu a tallar i se suposava que t'ajudava en la inflamació i dius, escolta, troc que enduït el pixo massa lluny.
L'orina ajuda en alguna cosa?
Segurament té un efecte que... De totes formes, depèn de pixos i pixos.
No ho sé, no som expert.
No, ho dic per lo de... Com que...
Xumari Alfaro. No
Xumari Alfaro, sí. Xumari Alfaro,
ell,
que...
ell havia de tenir pixó de força, també t'ho dic, és que era...
Sí, jo crec que depèn, no? Però segurament té coses beneficiàries. Té beneficis, segur, eh? Segur que algun benefici té. Però no tant com se'n parla i no tant per qualsevol cosa. Està clar que per una baixada de la inflamació d'un turmell, probablement més la calor que ho pixo, segurament. És a dir que això forma part d'aquesta cultura que a vegades mos passam de rosca, no? I pensam que qualsevol cosa ho podem aturar fent qualsevol cosa.
Joan Carles Marta, expert en salut pública, venia aquí de vacances, s'ha acabat parlant de pixo, en aquest cas, i dels seus
beneficis. Ha fet una
beneficis.
Cosa molt més important en Joan Carles Marta, que ho fa sempre, que és parlar de ciència. És a dir, davant de tot, davant qualsevol creença, ell diu, jo me passa missatges, i abans de compartir-los, com a bon científic, fa aquest doble check, no?
Exacte, aquesta
correcció per parelles, que se sol fer en el món de la ciència, i ell procura no escampar segons quin tipus d'informació, que és allò que haurien de fer tots. Jo crec que més enllà de poder muntar segons quin mites, jo el que m'aquest, parlant amb professionals com en Joan Carles Marc, és que la ciència sempre ha de passar per davant de tot abans de prendre cert tipus de decisions per evitar problemes.
És així, és així. Jo una cosa que feia és, sobretot en temps de la Covid, estudiar cada dia. És l'única cosa que me permetia poder parlar de coses que a vegades no sabíem perquè era una cosa nova i, per tant, estudiar serveix per fer qualque cosa millor.
Joan Carles Marc, doctor, expert en salut pública, una de les persones més sol·licitades, probablement, per als mitjans de comunicació, però una de les persones que també necessita descans i ha aprofitat per gaudir el manco d'aquest parèntesi aquí a Mallorca. Ens ha encantat poder veure-nos en persona després de tantes sol·licituds a través de la pantalla, tantes connexions. Moltíssimes gràcies i bon estiu.
Moltes gràcies i bon estiu a tots.
Igualment. 10:30 i 31, petita pausa per publicitat. Torna tot d'una.
IB3 Ràdio és diversió.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el paraguayo granel a 2,69 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, i Vetres Ràdio a la carta.
Ens enyorau?
No!
Tornem!
Bogeria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Continuem en ruta, 10 i 34 minuts, a través de la ràdio. També mos podeu seguir a través de la televisió i parlant de l'eclipsi, perquè es veurem dedicat part de la nostra programació, sobretot perquè avui manca només una setmana. Estem parlant ja d'un compte enrere absolut. Tots els nostres ulls fixats al cel, expectants per aquest eclipsi del 12 d'agost i preparant-nos, no? És necessari preparar-nos tant com puguem, i això ho saben, Xisco, perfectament la Fundació del Banc de Sang i Teixits, que també es prepara.
Així és, el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears fa una crida generalitzada a la població perquè s'acostin a les instal·lacions o als punts itinerants per fer la seva donació i ajudar a mantenir les reserves de sang suficientment plenes per quan arribi el dia de l'eclipsi, que ja ens varen explicar que, per si hi hagués incidents, han de tenir prou reserves.
A més, cal recordar que la sang no es pot fabricar i que cada dia se'n necessita més per poder atendre totes les sol·licituds, operacions, tractaments oncològics, accidents o urgències. I per això és important, sobretot, que les donacions no davallin aquests dies.
I per explicar-nos per què aquesta crida és tan necessària i com es prepara el banc de sang i, sobretot, quina és la col·laboració que farà el banc de sang i teixits amb aquesta radiotelevisió pública de les Illes Balears, on mos trobam ara mateix. Per això saludam en Esteban Ramon, ell és director de comunicació. Esteban, com estàs?
Molt bon dia.
Encantat de saludar-te. I també tenim a Teresa Jiménez, del banc de sang i teixits de les Illes Balears, que la tenim en connexió. Teresa, molt bon dia.
Buenos días.
Encantat de saludar-te, Teresa, com sempre. En primer lloc, anem a fer una actualització de com se troben ara mateix les reserves de sang en el banc de sang i teixit de les Illes. Hi ha qualque grup que freturi? Heu de fer una crida especial avui, ja que heu connectat per la ràdio i televisió pública. Quins són els grups més necessaris avui mateix?
Bueno, los grupos más necesarios son el grupo cero positivo, cero negativo y A negativo. Partimos del hecho de que todos los grupos son necesarios, pero realmente son los grupos cero positivo, cero negativo y A negativo los que tenemos mayor escasez. Las personas que me están oyendo que quieran donar sangre pueden pedir cita en la página web donasang.org o pueden venir a donar al Banco de Sangre, que estamos abiertos todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, no cerramos a mediodía, de lunes a viernes. Y los sábados, pues de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El Banco de Sangre está ubicado en la calle Rosselló y Cazador número 20. Y bueno, pues nosotros estamos aquí abiertos, tenemos aire acondicionado, las enfermeras son muy experimentadas y las donaciones de sangre pues, aquí pues pueden ser atendidas incluso cuando hay una gran cantidad de donantes. Por supuesto que luego tenemos colectas en todo el archipiélago, tenemos colectas en, por ejemplo, hoy, miércoles tenemos colectas en Inca, tenemos colectas en el Hospital Universitario de Sons Passes, en la Colonia Sant Jordi, mañana tenemos Ibiza, tenemos Mahón, en fin, que claro. Si consultan la página web, ahí tenemos todas las colectas.
I sobretot si qualcú s'anima a fer aquesta donació, perquè ara és més necessari que mai, sobretot aquesta setmana abans de l'eclipsi, que és necessari sobretot perquè també tindran un incentiu més avui. Esteban, aquest Ulleres on Tour, que és aquesta iniciativa a la que feia referència en Xisco just abans, a partir de les 12 podran aconseguir aquestes ulleres per poder gaudir de l'eclipsi en total seguretat.
Sí, al final, des del primer dia que se varen posar en contacte amb nosaltres per poder ajudar en aquesta causa, i més en moments com aquest, on tots saben que és estiu, pues, sempre hi ha més gent i és més necessari que mai, pues, que estigui tot una mica més controlat, pues per nosaltres era una iniciativa molt bona i la veritat que no van dubtar en cap moment, ja que han fet aquesta campanya en les sueres on tour, que després desvelaran també nous destins i tot això en aquesta, a falta d'una setmana de l'eclipse, pues demà també pues farem aquesta aturadeta tant en el banc de sang d'aquí de Palma, com també enviarem cap a Menorca i cap a Eivissa, que també la gent que vulgui donar sang i que ho faci en aquestes tres illes, pues, se podrà dur unes sueres per veure l'eclipsi, ses bones, ses d'IV3, que són les millors.
Sens dubte. Sí. Teresa, m'imagino que tot incentiu és bo, no? És a dir, fins ara, anar a donar sang...
Bueno, nosaltres...
La solidaritat per davant de tot, és a dir, és un acte solidari, en vàrem parlar l'altre dia, és la recompensa de saber que estàs ajudant a qualsevol altre, jo ho deia, més en segon terme, esberenar que donau, i ara, més d'esberenar, també aquestes ueres per protegir-se de l'eclipsi. És un tresembú, bueno, això.
Bueno, nosotros lo que queremos siempre es no solo atender donantes, sino cuidar a los donantes. Por eso hacemos tantos controles y por esto es una iniciativa muy buena el dar a los donantes las gafas de protección ocular, que ya sabemos todos que es muy importante ver el eclipse con unas gafas homologadas para proteger nuestro globo ocular, para proteger nuestra visión, porque realmente las consecuencias pueden ser irreversibles. Y desde aquí no solo hacemos recomendaciones pues para que la gente done sangre, sino también para que pues para afrontar la hora de calor, que se hidrate bien, que duerma bien, pero sobre todo ahora que vamos a contemplar un fenómeno tan extraordinario como es un eclipse, es muy importante que se protejan los ojos y que utilicen las gafas que estén homologadas, como las que van a dar nuestros compañeros mañana.
És molt important, Esteban, a més, és que el dany és irreversible, el dany ocular que se pot patir, si no veus l'eclipsi en seguretat, no volem ensurts, ni molt manco, volem que aquestes ueres siguin superpopulars, que tothom les pugui conèixer i que sobretot serveixin d'excusa perfecta per poder anar a donar sang. Les heu fet molt populars, me consta que en les darreres 24 hores les heu mogut per tot i que fins i tot certes autoritats...
I no només 24 hores, jo duc de dues d'eclipse, Marta, que ja quasi tinc ganes de que sigui ja dimecres per veure totes les illes en les sueres enviat a Menorca, a Eivissa, Formentera...
Pot ser, Esteban, que una personalitat molt coneguda a la recepció reial, per no dir un dels protagonistes, ja tingui aquestes ueres?
És que jo crec que tota la família real ja les té, perquè el nostre director general ahir va fer un moviment estratègic perfecte, li va regalar... a su majestat el rei un pack d'ueres d'IV3 per dir-li que amb aquestes ueres són ses bones per veure l'eclipsi. No sé si estarà a Mallorca, no sé si estarà a ses illes, però bueno, el manco se les han duit.
No hi ha més estricto senso, sa família regal són quatre, el rei, la reina, ses dues nines, i el pack que se regala IV3 són de quatre. És a dir, anava clavat.
Perfecte.
Perquè la família reial pogués veure l'eclipsi en tota seguretat.
Sí, si me permitís, bueno, es fantástico que tengamos la disposición para los donantes de estas gafas de protección ocular, pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Las personas que vengan a donar sangre, es importante que si hay algún incidente, alguna urgencia, alguna contingencia el día 12, quien realmente va a poder salvar la vida de esas personas son las personas que donen antes de ese día, ¿no? Entonces, es muy importante tener unas buenas reservas de sangre. Yo sé que todos estamos sedientos y anhelamos ver algo extraordinario, ¿no? Un eclipse, un fenómeno natural que se va a producir en muy poco tiempo. Pero sepan ustedes que todos los días yo veo aquí cosas extraordinarias y excepcionales, y es personas solidarias que dan su tiempo, su sangre, para salvar la vida de otras personas. Estas personas, estos héroes anónimos, son los donantes de sangre de Baleares. Necesitamos más personas sanas que donen sangre. Y si el eclipse puede ser un buen reclamo, por favor, las personas sanas, de más de 50 kilos de peso, entre 18 y 65 años de edad, que quieran ser donantes de sangre, ahora es un buen momento. Piénsenlo. Mira.
És una crida perfecta la que fa Teresa Jiménez, la directora mèdica del Banc de Sang i Teixits. Esperem que pugui arribar moltíssimes persones. Teresa, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por esta oportunidad de proteger a los donantes su vista para ver el eclipse. Muchas gracias.
El gust és nostre, sens dubte. Quina bona idea, aquest Ulleres on tour. No només parlarem avui d'Ulleres, Esteban, perquè també la programació d'Ivetres és dedicada 100% amb tot luxe de detalls perquè les persones que tal vegada, persones majors que no se puguin moure, persones que ho vulguin gaudir amb seguretat, perquè també s'aconsellen nens molt petitons que no se posin ses Ulleres, etcètera, totes aquestes persones ho poden seguir a través d'Ivetres.
Sí, de camí cap aquí estava escoltant una mica la tertúlia que feien amb Nane Cane, en Xavi
Bonet. Sí, és que també hem parlat de l'eclipsi.
Heu parlat de l'eclipsi i ells mateixos ho deien, no? Al final, pues, totes aquestes complicacions que poden haver les carreteres i demés, clar. I al final el lloc més segur serà per la tele. I, a més, des d'allà se podrà veure per tot tindran connexions per totes les illes, un despliegue brutal que farà IB3 amb més de 20 persones, o sigui, 20 redactors per totes les illes, tindrem imatges espectaculars amb drons, 4 hores de continguts, una programació especial també des de matí que començarà aquí el dia, que sé, el director de la ràdio ahir me comentava que farà un despliegue brutal. La Maria Antònia ja m'ha contat que se n'anirà per allà a cercar gent, i la veritat que IB3, pues, ha de comptar l'eclipsi, és un moment històric, és un moment únic i ho han de viure en seguretat, bé, i sobretot que la gent es pugui informar de tot i sobretot pues, ajudar a tota aquesta gent que no, a lo millor no pot estar anar a veure-ho, pues, que el pugui disfrutar també des de casa seva de la millor manera possible.
IB3 sempre és necessària, però en dies com aquestes, quan se perfila com imprescindible, que aquesta setmana varen poder gaudir de la retransmissió de les festes de la patrona de Pollença, o, per exemple, la gala de clausura de l'Atlàntida, sense haver-nos de bategar de casa. I, de fet, se veu millor des de casa, gràcies a IB3, que si ets allà al mig no has de passar ni calor, ni has de passar pena de que te trepitgin. Jo entenc que les festes populars s'han de viure en directe, però també IB3 compleix aquest servei públic, és a dir, l'eclipsi també passarà, perquè, com deia Marta, hi ha molta de gent que no se podrà moure, o s'indret on viuen, no li permetrà veure l'eclipsi en tota l'espectacularitat que esperam, i IB3 serà allà per contar-ho. Ho dèiem, programació especial en aquesta casa, començarem nosaltres el dia, després també hi haurà un programa especial des d'Eivissa que connectaran les diferents illes, i després Nines Mateu, es cap vespre, farà un xiu-xiu especial de retransmissió, minut a minut, d'aquesta eclipsi, però també a IB3 Televisió, Esteban, heu preparat una programació de Pinyol Vermell.
De 5 a 9, un programa dirigit i que presentaran en Toni Rigó i na Sílvia Pol, i la veritat és això, molt d'experts, connexions també amb gent que coneix molt bé i que sobretot aquestes darreres setmanes, mesos, pues, mos han estat contant una mica lo que viurem i sobretot pues, això, no? Veure aquests punts i aquestes diferents visions de l'eclipsi, sobretot tant des d'Eivissa, des de Menorca, des de Mallorca. Al final serà un moment únic i jo crec que estarem a l'altura.
Molt breument, a partir de les 12 on poden aconseguir les Ulleres per si hi ha algun despistat o qualcú que vulgui fer-se amb unes d'aquestes?
Mira, demà tenim un menú ràpid. Estarem a Binissalem de 10 a 10.45, a l'Aró de 11 i quart a 12, a la plaça de la Vila, i també a la plaça Major de Consell de 12 i mitja a 1 i quart, i també, com hem dit, a partir de demà, des de les 12, en el banc de teixits, tant a Mallorca, i Eivissa.
Nosaltres ja tenim les nostres, Xisco.
Així és, mira, anem a posar-nos-les, que jo que estic mig sec, ara mateix ja m'aqueta en negre, però això és com ho heu de fer.
Però ben posades, eh?
Exacte, que se vegi bé, tal, i ha de quedar tot negre. Ai, no hi veig ni el micro.
No,
ara,
de fer
ara no sé si són jo sí, o un homenatge a en José Feliciano. Estic aquí, és a dir, tothom amb les ulleres posades per protegir-se a sa vista per aquest eclipsi.
Esteban Ramon, cap de continguts d'IB3 Televisió, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a gaudir de l'eclipsi amb seguretat. Petita pausa per publicitat, tot d'una, la crònica de successos amb Alba González.
IB3 Ràdio és Dial. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll. entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio. Illes del Delicte, amb Alba González.
Deu i 49 minuts. Alba González, bon dia.
Bon dia, Marta, com estàu?
La crònica de successos aquesta setmana pràcticament se centra i se focalitza sobre tota la crisi migratòria de la qual hem parlat pràcticament tots els dies.
I ja veníem de l'episodi Ceuta, que ha tornat a reactivar la polèmica, trobar les mesures, quines són les polítiques més beneficioses per intentar solventar aquesta situació, però quin ha estat el problema a les Illes Balears? I de Marta, és que si fèiem un pensament en les darreres 24 hores, ara mateix els organismes d'emergència, la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, el que estan cercant són de 9 cossos sense vida a la mar Mediterrània, a les nostres illes, ben a prop. Són dos rescats diferents. Tot això va començar el dimarts de matinada, quan un ferri va veure dues persones que estaven surant a la mar. Segons el seu testimoni, duien dues setmanes a la deriva, estaven al sud-oest de Cala Figuera, varen ser rescatades. Clar que van comptar aquestes persones, i doncs en la seva travessa hi viatjaven 17 persones més que havien perdut la vida, que havien han estat llançades a la mà, segons varen explicar els propis testimonis. Aquí la Guàrdia Civil i Salvament Marítim es va posar en marxa directament per intentar trobar aquests cossos, però aquesta recerca s'interromp perquè poques hores després, això ja passa a les 12 des de matí del dimecres, un altre avís d'un altre naufragi, troben dues persones, també dos supervivents d'una altra travessa, en aquest cas ja no a Cala Figuera, sinó més a prop de Cabrera. Aquí en aquest cas s'hi aconsegueixen rescatar més persones en vida, però també s'hi sumen dos cadàvers més, per tant, en 24 hores de 9 víctimes mortals. I a més, Marta, aquestes pasteres, aquestes embarcacions irregulars que haurien arribat, ja s'hauria donat un avís de la seva desaparició fa uns 3-4 mesos. Les ONGs que fan feina amb el tema de la migració, clar, ja s'havien posat en contacte amb moltes famílies que havien cridat a les Illes Balears, fins i tot s'havien posat en contacte amb les autoritats policials per saber si hi havia alguna notícia sobre els seus familiars, i possiblement molt d'ells hagin rebut la pitjor de les notícies. Jo crec que això mos fa, a fora de polítiques, mesures que s'han de posar en marxa o no, mos fa tenir una idea real del que passa a la mà i de lo difícils que són aquests viatges. Anem a saber més sobre què se pot fer a nivell judicial o què poden fer aquestes famílies ara. Imagineu-vos que sou vosaltres, que heu de recuperar el cos d'un familiar de la mà, o que s'ha de fer una recerca. En parlàvem amb Carmen Lebrón, ella és advocada experta en temes d'estrangeria, en persones migrants. Carmen, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Carmen, m'agradaria saber què poden fer aquestes famílies o quins drets tenen si pensen que un dels seus parents, un dels seus familiars, estava en aquestes barques.
Vale, el derecho principal básicamente es solicitar información, esto sería lo básico y lo primero. Pueden solicitar información a las autoridades, como puede ser en este caso Salvamento Marino o Guardia Civil, o incluso también asociaciones, como puede ser Cruz Roja, a veces también tienen información importante que los familiares podrían ponerse en contacto y facilitarles si posiblemente su familia lamentablemente es una de las víctimas. Después derecho también a dar toda la información posible, que esto es muy importante, sobre la posible víctima. Y ya de cara a que hubiese un procedimiento judicial en el futuro, que es un poco complicado, pero podría darse, pues tendrían derecho a ser parte en estos procedimientos.
Clar, Carmen, això t'anava a demanar. Imagina que hi ha un procés judicial perquè, per exemple, la gent que ha mort durant aquesta travessia, que els cossos, ho deien els testimonis, s'han llançat a la mà. Imaginem, ja se va investigar un cas en el que varen aparèixer fermats. És a dir, han passat moltes coses en aquestes travesses que no ho sabem perquè nosaltres no hem estat dins aquest vaixell, però els testimonis que, desgraciadament, clar, dos d'ells estan recuperant a l'hospital de Son Espasa i se troben bé, però d'altres han mort i no poden donar el seu testimoni. A qui se li podria reclamar si hi ha una negligència, si hi ha unes lesions en aquest viatge? Perquè, clar, són viatges controlats, la majoria per màfies irregulars, que són investigacions de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, però si se detenen en aquests patrons, per exemple, que n'hi ha hagut també de condemnats, és a ells que se'ls reclama o on se fa aquesta reclamació? En aquí?
A ver, la reclamación básicamente, si es por mafias, tendría que ser en su país por la mafia. Uh-huh. En caso de negligencia, omisión de socorro o imprudencia o mala praxis, digamos, ya sí que podría ser frente al Estado español, frente a la autoridad que ha tenido esta omisión de socorro. Uh-huh. Habría varias vías. El problema es que estamos hablando de travesías que tienen unos climas extremos y al final muchas veces es cosa de digamos de la travesía y del clima, no de una omisión de socorro.
Claro, claro.
Lamentablemente muchas veces que cuando llegan aquí ya no se puede hacer nada. Entonces, para un supuesto de reclamación judicial se tendría que ver el caso y las condiciones en las que se ha producido.
Carmen, ¿y si pasa como ha pasado aquí a Balears, que en un momento se rescata a dos personas, se sabe que se está acercando a 17 cossos sense vida, però surt un altre rescat que sí que hi ha persones vives. Vull dir, clar, aquí els organismes d'emergència prioritzen la recerca de persones vives, òbviament. Però se pot reprendre l'altra recerca? Les famílies també poden demanar que aquesta recerca continuï o hi ha un termini?
Sí, aquí, como bien has dicho, siempre lo principal y la prioridad es salvar vidas. Después, la otra búsqueda siempre se puede retomar siempre y cuando hay factores que determinen que se pueda retomar. Por ejemplo, la disponibilidad de medios suele ser el primero. ¿Tenemos medios para retomar esa búsqueda que al final sabemos que solo son cuerpos sin vida? El clima, el mar, si hay otras búsquedas, ¿se puede volver a retomar? Pero puede que los factores indiquen que no, que seguimos buscando otros cuerpos con vida, que no tenemos medios, hay que hacer una valoración. Uh-huh. Igualmente, la investigación de los desaparecidos, aunque la búsqueda esté cerrada, seguiría abierta, la investigación.
És una realitat molt crua, la que mos defineixes, perquè és vera que a vegades és així. Altres rescats, perquè a més està passant contínuament o molt habitualment i els organismes no se poden dividir, si manquen recursos, doncs possiblement aquesta recerca es cancel·li, sobretot si no se sap la possibilitat de què és el que s'està trobant o què se pot trobar. Carmen, com a darrera pregunta, què li recomanaries a les famílies que passen per aquests episodis tan complexos? Què han de fer? Recopilar la màxima informació possible, cercar-se sempre un professional, un advocat.
La primera recomendación sería que actuasen con rapidez, porque como vemos, estamos con medios escasos y a la atención primero está en una búsqueda y al 24 horas luego ya está en otra. Entonces, actuar con rapidez, llamar al mayor en sitios posibles, o sea, al mayor número de sitios posibles, incluso si se pone en contacto con un abogado mejor, porque a veces el idioma, el sistema no nos permite desde otro país pues ponernos en contacto.
Claro.
Y también que tengan la máxima información sobre la persona que buscan, con quién viajaba, qué travesía hacía, si saben el nombre del barco, todo. Cuanto más información, mejor. Y eso, actuar rápido, dar información, y si pueden contactar con un abogado, pues muchísimo mejor, que muchas veces no se puede, lamentablemente. Pero eso, contactar no solo autoridades, sino asociaciones que también trabajant en ello.
Clar que sí. Carmen Lebrón, moltíssimes gràcies per donar-nos quatre pinzellades ben importants sobre aquesta altra part del drama migratori. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buen día.
Que important aquesta informació, sobretot perquè si una cosa defineix, no, la situació d'aquestes persones és la manca d'accés a serveis sanitaris, a informació en general, per descomptat el servei d'un advocat en concret, per això
imaginem.
Informació molt útil. Tenim 3 minuts. Hem de valorar també una situació un tant curiosa, conversa que ha ocorregut en les darreres hores. Me refereix com la Guàrdia Civil ha intervingut més de 100.000 joies de luxe falsificades. Més de 100.000. Estic parlant d'una operació d'una gran magnitud, Alba.
D'una gran magnitud i, a més, que forma part d'altres operacions que ja se varen començar poc abans de l'estiu. Parlem de 115.000 joies que estan falsificades, que el que fan és imitar dissenys de marques internacionals, els materials, els productes, i clar, si aquests dissenys falsos es venessin pel seu preu real, perquè fan imitacions, estem parlant de milions i milions i milions d'euros, eh? No parlem d'un ni de dos. Clar, era un perjudici econòmic astronòmic, la Guàrdia Civil se va posar a fer feina, tot va començar a la zona de Porto Cristo, a Cales de Mallorca, se van començar a registrar una sèrie d'establiments on es van trobar aquestes joies falsificades. Però clar, després els agents van pensar d'on ve tota aquesta distribució logística, i a poc s'ha fet aquest seguiment. Ara estem veient imatges d'algunes de les joies retirades, hi havia de tot tipus, també hi havia peces de bisuteria, però sobretot aquestes falsificacions de les marques internacionals i d'aquests productes que, clar, com que, a més, tenim tant de turisme, tant de residents, que al final poden comprar una joia, podien tenir molta sortida en el mercat. Finalment, seguint aquestes passes, s'està investigant a 4 persones per un delicte contra la propietat industrial. Tot això s'ha trobat a una nau del polígon de Son Castelló. Aquí és on tenien aquest centre logístic amb més de les 115.000 joies que s'han intervengut per part de la Guàrdia Civil. I clar, ara s'han d'analitzar, i de fet la investigació continua oberta, perquè no se sap encara si aquesta xarxa que xerram tan gran, que més afectava diversos establiments, perquè des d'aquesta nau de Son Castelló es repartien aquestes joies falsificades
a la quantitat de dobbers, no?
Molt de dobbers. Només te diré que la primera partida, que crec que varen ser unes 100.000 joies que se varen incautar, ja arribaven en els 100 milions d'euros. Només la primera partida, per això xerram de milions i milions. 715.000, jo crec que tranquil·lament superarien els 20 milions d'euros si se venen a preu real del que fan aquestes marques, que fan un treball artesà, i no aquestes joies falsificades que s'han incautat. Bona feina de la Guàrdia Civil, com sempre.
Alba González, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la crònica de successos als més destacats d'aquesta setmana. Gràcies.
Gràcies a tu.
Arribam a les 11, petita aturada per publicitat a la part de tele, escoltant els serveis informatius a la ràdio i continuem tot d'una encetant la tercera i ja darrera hora de programa, que ja sabeu que és la nostra hora de magazine, aquí, al dia.